La directora del Servei Català de la Salut és Gemma Craywinckel. Senyora Craywinckel, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres, bon dia, per convidar-me.
Què hi fem en aquesta... Ara, de seguida, d'aquí uns instants, tindrem l'actualització de les dades i quan les tinguem m'agradaria comentar-les amb vostè, però sí, què hi fem en aquesta situació tan dolenta a dia 18 de juliol amb una pandèmia en què ara mateix el 50% dels catalans ja estan immunitzats o com a mínim tenen la pauta completa? Com és que estem en aquesta situació?
Bueno, jo crec que justament els anàlisis dels darrers dies tots van en aquesta línia, no? En assumir una miqueta les responsabilitats de coses que s'han fet, que segurament ara veiem que no eren les millors decisions, que en el moment en què es van prendre doncs hi havia tot un seguit de condicionants que feien pensar que es podien prendre. Hi havia unes tasses d'incidència molt baixes, hi havia una vacunació que anava a molt bon ritme, la variant Delta estava però no era en absolut majoritària, i per tant jo crec que en aquells moments el que hi havia també era un clam, no una guerra, des del punt de vista social, i no només ja del teixit, no parlo del teixit econòmic, parlo de la societat en general, que d'alguna manera feia molt necessària aquesta reobertura. Aquesta reobertura no ha estat tan progressiva o tan lenta com hauria hagut d'estar, vistos els resultats, això és evident, i seria una tonteria negar-ho, i segurament aquest va ser l'error. L'error va ser davant d'una variant que ens és desconeguda, en una epidèmia que ens és desconeguda, i que cada una es comporta diferent, pensar que teníem una situació de major seguretat de la que després s'ha demostrat.
Recordo que quan en aquest programa hi va haver un cap de setmana, no recordo si fa 3 setmanes ja, deu fer o gairebé, o pràcticament un mes, que vam tenir les dades i recordo que aquí a mi em va sorprendre molt, no? I van arribar unes dades molt disparades com jo no havia vist mai, ho vam dir a Antena i de fet vam rebre unes quantes crítiques de gent que ens deia que érem tremendistes, no? Que estaven en una situació que, home, que la situació no té res a veure. Però en aquell moment creu, fins i tot després d'haver reobert, com diu ara, excessivament veient el que ha passat. Sí. Fins i tot en aquell moment, quan comencen a haver-hi aquestes primeres dades, van anar tard a reaccionar, senyora Craywinckel?
És molt difícil de valorar. A veure, jo, des del meu punt de vista només CatSalut, punt de vista de realment quin és l'impacte en els usuaris i en el sistema sanitari, jo he de dir que sí, però jo no estic parlant en nom de tot el conjunt del govern que pren unes decisions, i a més hem de tenir molt present que sempre és molt més fàcil tirar enrere de lo que és d'alguna manera obrir. Sempre costa molt més, té un retras, té un delay. El toc de queda que en aquests moments es va aprovar fa 24 hores està posat sobre la taula del diumenge 4 de juliol. És a dir, quan nosaltres parlem de que comencem a veure que farà falta una mesura molt extraordinària, la gestió d'aquestes mesures té uns tempos que no són els mateixos que la gestió que va tenir la desescalada. Llavors, des del punt de vista purament del sector, jo no puc amagar que els professionals sanitaris porten, doncs això, 2-3 setmanes ben bé, dient això és insostenible, hem de prendre mesures, i no, i tothom ho sap, tots tenim d'alguna manera sanitaris de referència que són lo suficientment mediàtics com perquè aquests missatges hagin arribat. És veritat que arriben, és veritat que la gestió d'això no és fàcil, i és veritat que en aquests moments estem en una cinquena onada que, com ha passat en les anteriors, té característiques absolutament diferents. I s'hi afegeix un altre problema. A mi el que em preocupa, a més, és un problema de percepció. Probablement per la gent a la que afecta aquesta onada ha sigut més difícil calar en la població, i crec que encara no ha calat, la por. La por que segurament tots teníem a la primera o a la segona onada, i que en el fons ajuda a totes aquestes mesures de distanciament social, de control, d'autocura. Jo crec que aquesta por aquesta vegada està costant molt que arribi, aquesta por de la realitat, de l'afectació, no només dels números, sinó de que és una epidèmia desconeguda, que encara que ens omplim la boca de dir que en aquests moments la gent jove és menys susceptible a malaltir de manera greu, acabar en una UCI, etc., a banda de que quan hi ha molt volum algú li tocarà, i això lamentablement serà així, és que no sabem quines seqüeles pot deixar aquesta epidèmia a futur. Per tant, en aquests moments, ser capaços de transmetre-li a la població que les mesures, les restriccions, els tancaments, no són només perquè ara ens preocupi que les UCIs estiguin plenes. Això em pot preocupar a mi com responsable del sector, però la preocupació hauria de ser generalitzada en tant en quant això pot tenir conseqüències greus per la població. No amb un nombre agut de morts com hi va haver la primera onada, no, segurament no, però sí en una població que és més que probable que quedi percentualment malalta. alta, i això ens hauria de preocupar molt i hauríem d'aconseguir transmetre-ho.
Em deia, i estic absolutament d'acord, que es va imposar el relat a finals del mes de juny, que en la situació actual, amb les persones vacunades de les franges més complexes del virus, com que quedaven les franges més joves, doncs com que no tenien la mateixa incidència, no passava res, no? Es va imposar segurament aquest relat. Clar. Però ara em deia la frase, algú lamentablement li tocarà. Quan diu algú lamentablement li tocarà de jove, què vol dir li tocarà?
Bueno, els està tocant anar a les UCIs. En les UCIs en aquests moments hi ha gent jove, la mitjana d'edat ha baixat, i en aquests moments nosaltres a la UCI no tenim només pacients de 60 anys en amunt, també tenim un volum rellevant de pacients que estan per sota de 40 anys, i tenim experiències fins i tot de les onades prèvies on hi ha casos de Covid persistent amb gent jove. El li tocarà vol dir que no serà, tinc un refredat i em curo i me n'oblido, que és d'alguna manera el que jo crec que s'ha instal·lat en aquestes franges d'edat més joves.
Miri, tinc les dades del Covid davant, no, crec que encara no estan actualitzades, però en tot cas, vaig a mirar, com que ara han integrat aquesta qüestió que és molt interessant del tema de les edats, vaig a veure quins són els ingressats a les UCIs que hi ha ara mateix a Catalunya, i hi ha un parell de xifres que evidentment estadísticament segur que no tenen importància, però són impactants de veure. Ara mateix hi ha a les UCIs ingressats dues persones que tenen entre 10 i 19 anys. Hi ha un nen o una nena entre 0 i 9 anys ingressada a la UCI. Des de com a mínim fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dies.
Sí, de totes maneres, la franja aquesta del 0 al 10 anys, afortunadament, jo crec que segueixen sent casos molt, molt esporàdics. També n'hi ha hagut en onades prèvies, eh? No és tant anar-se a fixar amb aquest del 0 a 10 anys, que és un, sinó fixar-se en que la mitjana d'edat a les UCIs en aquests moments està a 50 anys, quan l'havíem tingut vora els 70. I que en aquests moments tenim molta gent de la franja de 30 a 40, de 40 a 50 i de 20 a 30, per entendre'ns. Aquesta és la franja que no estàvem acostumats a veure a la UCI. Repeteixo, fugint una mica dels casos esporàdics que sempre n'hi ha, lamentablement.
Hi havia una cosa que va dir el doctor Gimón quan va començar aquesta onada, que va dir que els hi preocupava també molt especialment que, per molt que es contagiessin la gent jove, això pogués acabar arribant a una franja determinada que sembla que ha estat maleïda durant la fase de vacunació, que és la gent que li van posar AstraZeneca, que primer els hi posaven, no els hi posaven, que els hi posaven a una part i els altres no, però després veurem la regulació que es dona i la que no es dona, i llavors triguem 12 o 14 setmanes a posar-los la segona dosi. Ara mateix, precisament, si els números no estic malament, el gran gruix de la gent que hi ha, la franja d'edat que més hi ha a la UCI és d'entre 60 i 70 anys.
Com sempre, que ni comencin a haver molts dels altres no vol dir que siguin majoritaris, això és cert, i en aquesta franja de que en principi havien d'estar vacunats amb AstraZeneca, fixis que el que s'ha anat fent és, primera, mantenir aquestes 12 setmanes, jo crec que en un moment, per criteri de prudència, perquè estava sobre la taula tots els probables efectes secundaris i quina havia de ser l'estratègia de vacunació, però en el moment en què ha quedat superada aquesta fase, diguéssim, d'anàlisi, s'ha baixat la segona dosi a les 8 setmanes i en aquest moment estem a 4. En aquest moment ja s'ha activat la vacunació amb segona dosi d'Astra de tota la població aquesta que teníem en aquesta franja d'edat. De manera que en les properes setmanes quedarà tota vacunada.
Ara de seguida li preguntaré pel toc de queda, que segurament és el gran canvi de les últimes hores a nivell de mesures, però abans li pregunto també per aquestes hospitalitzacions i les UCIs. Ahir ens deia Enric Álvarez del Biocom que té gairebé està absolutament convençut que arribarem als 350 ingressos a les UCIs. Ara mateix crec que estem entre 1.400 i 1.500 hospitalitzats a planta. Creu que podem tenir, malgrat s'ha anat dient, no té els mateixos efectes i segurament no genera tantes hospitalitzacions, en els pròxims 15 dies pot haver-hi un problema als hospitals d'ajornaments, de desprogramacions, etc. Digui.
Ja està havent-hi el problema en els hospitals. És a dir, nosaltres en aquests moments, les dades, si no m'equivoco, que si no han pujat, pujaran avui, són de 1.545 ingressats totals i 297 pacients acrítics. Això és un percentatge molt elevat del volum d'hospitalització convencional i del volum de disponibilitat de crítics que tenen els centres, el qual vol dir que això, i a més en un període d'estiu en el que sempre hi ha una disminució de l'activitat, això competeix amb la resta de patologies. Sobretot, repeteixo, en un moment en el qual tenim uns centres sanitaris, tant a primària com a l'hospitalària, on els professionals haurien d'estar tots ells començant el seu període de descans, amb el qual tenim a més un problema gravíssim de persones i de mans, que fa que aquests números ens preocupin molt a tots. El sector en aquests moments està francament preocupat, està molt preocupat perquè fa mans i mànigues per aconseguir donar una atenció en un moment, diguéssim, cronològic, que és molt complicat. És molt complicat pel fet de l'estiu i és molt complicat pel fet de que, igual que ho estava la societat i això ens va portar a prendre determinades decisions, els professionals sanitaris estan esgotats. Estan esgotats i afrontar aquesta nova onada està sent especialment difícil. Està sent especialment difícil perquè jo crec que tens, no, aquesta percepció, i també ens ho diuen, aquesta percepció segurament de que no ho hem fet prou bé, aquesta hi és segur, i sobretot la percepció de dir una altra vegada, no? És cansat, és molt cansat, i en aquests moments la gent necessita també un descans en el sector salut, i no el tindran, molt d'ells, no el tindran. Això no vol dir que haguem d'anul·lar ni que ningú se m'assusti ara al sentit, no el tindran, de donar la gent de vacances, però és veritat que la situació és molt complicada des del punt de vista de les persones que poden en aquests moments donar suport i atenció als pacients.
No contemplen fer tornar persones de vacances?
És gairebé una línia vermella, és a dir, és l'últim que faríem, però és evident que si la situació ho demanda, tothom és conscient que els professionals sanitaris tenen aquesta primera missió, no?, que és ajudar i atendre la població, i per tant és veritat que el que no quedarà és un pacient desatès, però sí que és veritat que costa molt en aquests moments amb els recursos que hi ha en el sistema, moltíssim.
Senyora Creuí,
la gestió en aquests moments dels directius és molt complexa.
No, estem parlant amb la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Creuí-Winkel. Deixem preguntar-li per aquest pic. Ara tenim les dades actualitzades. Hola, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Efectivament, era la dada que ens donava Gemma Creuí-Winkel. Són 1.545 persones a planta i 297 a les UCIs, fregant aquestes 300 persones. El pic d'hospitalitzats i de persones a les UCIs, quin creu que pot ser i quan es pot produir?
A veure, si el que voldríem tots és que fos entre la propera setmana i la següent, és a dir, que no ens n'anéssim més enllà de cap al mes d'agost, i que per tant ara comencéssim a veure ja un aplanament en aquesta incidència i que poguéssim parlar de que a finals de juliol estaríem en el pic. És veritat que no és un pic optimista, és un pic que realment parla d'uns pacients acrítics que es poden situar tranquil·lament entre els 400 i els 500, franja baixa, franja alta. 400 pacients, diguéssim, com a número assumit, és molt rellevant. És molt rellevant, no és un número que ens agradi gens.
No, home, recordo que es va anar insistint que a partir de 600 persones a les UCIs teníem ja un problema greu i s'havia de fer desprogramacions, s'havia de pensar en no operar determinades persones que haguessin de necessitar després una UCI, no?
Però això 600 en època normal, repeteixo, estem a l'estiu. Per tant, 400 a l'estiu té la mateixa implicació que 600 en un altre moment.
O sigui, la nostra línia vermella a partir de la qual tenim... Clar, a partir del qual tindríem problemes greus a nivell de desprogramació seria 400 persones a les UCI, que ja estem a 100, ja.
Exacte. A nivell de desprogramacions i d'impacte en l'altra activitat, segur. I repeteixo que hi ha entorns on això ja s'està notant, perquè a més la distribució no és homogènia en el territori, per tant hi ha centres o hi ha regions sanitàries que en aquests moments ja estan patint més aquesta onada i ja tenen moltes més dificultats a l'hora de mantenir les programacions o l'activitat habitual. I després una altra cosa que m'agradaria dir, a les onades prèvies i sobretot a la primera, l'activitat no Covid, diguéssim, va decaure ella sola, és a dir, no hi havia el pacient d'alguna manera o a una porta d'urgències o on es va notar moltíssim aquest efecte frenada, que justament per això dèiem que era tan important ara recuperar activitat en seguida que poguéssim. Aquesta vegada això no està passant. És a dir, el pacient no Covid segueix anant a urgències, el pacient no Covid estava i està en el seu circuit diagnòstic i terapèutic, per tant encara és més evident aquest efecte competència que hi pot haver-hi.
Ara em deia, no és homogeni el territori. On estem patint més ara mateix des del punt de vista hospitalari?
Estem patint més a Barcelona ciutat i a les dues metropolitanes, a la Metro Nord i a la Metro Sud especialment.
I quina
s'està concentrant moltíssim en el... Bueno, jo crec que és una mica el mateix que ens passa quan veiem el mapa de les poblacions del toc de queda, no? Que veiem els vermells i les incidències i les poblacions de més de 5.000 habitants. És molt volum depenent aquesta onada, conforme tu tens més... M'ha dit fa un moment que parlaríem del toc de queda.
Sí.
Quan jo li deia que no havíem sabut transmetre-li por a la població, a mi em preocupa moltíssim que la gent segueixi sortint i que la gent d'alguna manera generi enfrontaments amb les forces de l'ordre a l'hora d'intentar que tornin cap a casa un cop passat el toc de queda, però no em preocupa pel fet en si de la rebel·lia, em preocupa perquè no estan entenent res, i això em preocupa molt que no entenguin que això no s'està fent, perquè algú hagi decidit ara que mira, ara tancarem i així quedarem millor la foto que em posat un toc de queda. El missatge no és aquest, el missatge és necessari. Des del punt de vista de salut de la població és necessari. I tinc la sensació de que hem banalitzat, no?, una mica la malaltia, i hem banalitzat el fet de que, bueno, de que la llibertat sigui prendre's una cervesa o poder estar a la platja a la mitja de la matinada. I això em preocupa moltíssim.
Toc de queda. En principi, el tenim garantit fins la setmana que ve, llavors haurà d'assumir-ho el Tribunal Superior de Justícia la decisió de nou, avalar-la o no avalar-la, amb tot l'embolic que vostè sap que s'ha produït arran de la decisió també del Tribunal Constitucional. Li fa tema que precisament el Tribunal Superior de Justícia s'agafi això per dir, doncs, aquest toc de queda no es pot aplicar a Catalunya?
No en tinc ni idea. La veritat és que se m'escapa totalment. Jo el que sí crec és que nosaltres, quan posem sobre la taula el toc de queda, està molt ben argumentat. Està molt ben argumentat des del punt de vista de la incidència acumulada, la població afectada, el tipus de poblacions... Crec que té tots els elements científico-tècnics que suporten un toc de queda. Els elements jurídico-polítics, la veritat, és que no en tinc ni idea. Tant de bo que no interfereixin.
Què passa si ho tomben?
Aviam, si ho tomben, tenim, jo crec, un problema, entre cometes. Haurem de seguir amb les mesures que ja teníem establertes i buscar-ne d'altres que, sense ser el toc de queda, realment ens ajudin a fer aquest control sobre aquests punts de gran interacció social massiva. La majoria d'ajuntaments ja tenen ordenances que prohibeixen els botellots, per exemple. És a dir, el toc de queda és una mesura que facilita i que fa molt, molt, molt explícit què és el que estem intentant que no passi, que són aquestes macrointeraccions socials amb cap control, ni de distància, ni d'higiene, ni de mascareta, etcètera, etcètera. Si no es pot d'aquesta manera, haurem de veure de quin altre es pot fer. I sobretot haurem de veure com som capaços de fer arribar aquest missatge, que entenguin que és que de veritat que s'ho poden passar molt malament.
Pregunto, només per l'experiència d'un any i mig de pandèmia, de possibilitats són justetes, tampoc no n'hi ha tantes que tinguin vostès. O hi ha toc de queda, o a mi només se m'acut que hi hagi una qüestió d'horaris, de tancament d'horaris en determinats...
Clar,
per tant, m'està parlant dels horaris de bars, restaurants, de l'oci, de la cultura.
No li sabria dir, la veritat és que no li sabria dir, perquè més és que en aquests moments jo crec que en aquesta cinquena onada els punts aquests que vostè comenta de bars, restaurants, oci i cultura, amb les mesures que en aquest moment s'estan aplicant, amb les mesures d'un aforament, la gent asseguda, les mascaretes, el control d'entrada, etcètera, etcètera, que podria ser millorable, però no tenim la sensació de que aquí sigui on s'estan produint les altes tasses de transmissibilitat. S'estan produint al carrer. Al carrer, en les grans festes, en les sortides, ho vam veure després de l'obertura. No és només Sant Joan, és Sant Joan, els viatges de fi de curs, les festes de graduació, les platges, hi ha molta interacció social, amb un volum, a més, molt important, fins ara, ja veurem si canvia o no, però amb un volum molt important de turisme també d'aquestes mateixes característiques. Molt jove i amb moltes ganes de gresca. I no estic culpabilitzant els joves. El que estic dient és que no els estem sabent fer arribar el missatge de que això és molt important per ells, també pel seu entorn, també pels seus avis o pels seus familiars, en els quals potser la vacuna no ha sigut 100% efectiva en quant a la seva cobertura, però sobretot per ells. Tots hem sigut joves i els joves no tenen por. No tenim por. I això és el que jo crec que hem d'esmerçar tots els esforços en què arribi.
M'ha parlat d'aquests contagis de Sant Joan, de les festes, també dels viatges, etc. Hi ha molta gent que, efectivament, en aquest entorn no va entendre que se celebressin festivals massius a Catalunya. De fet, el mateix conseller Argimon ja va dir que segurament havia estat un error. Recullo aquesta declaració del conseller Argimon a Catalunya Ràdio per preguntar-li si té constància, des del Departament de Salut, que hi hagi hagut contagis en alguns d'aquests festivals i que s'hagi produït alguna situació delicada, com per exemple ha passat a Holanda. A Holanda estan detectant que un d'aquests festivals, també amb testos d'antígens i sense mascareta, ja comptabilitzen 1.000 contagis al seu interior.
No, la veritat és que no em consta. Són dades que té bàsicament l'Agència de Salut Pública, no pertanyen a la meva esfera, diguéssim, de responsabilitat, però jo crec que si en aquests moments estiguéssim amb un resultat d'aquest tipus i amb un volum d'aquest tipus, ho sabria i ho sabríem, ho sabríem tots quina havia sigut. El conseller també ho deia l'altre dia, deia que una cosa és que ell pensés que no s'haurien hagut segurament de fer en les circumstàncies, l'altra era que també va comentar que fins on ell sabia no hi havia hagut uns resultats de transmissió cridaners. Mm-hmm. Però sí que és veritat que no ho sé, no ho prengui com una informació certa perquè no la tinc.
Una altra qüestió que té a veure amb el toc de queda, em deia. Si no és el toc de queda, haurem de fer algun altre tipus d'acció. Si és el toc de queda, ens hem de mentalitzar que és un toc de queda que se'n va fins a final d'estiu? És a dir, que la intenció per aturar aquesta onada de la pandèmia és que tot l'agost hi hagi un toc de queda?
A veure, se n'anirà fins que la incidència sigui francament més baixa del que és ara. Estem parlant d'un toc de queda que es posa per damunt de 400 en la incidència acumulada, però és que jo crec que no ens podríem permetre o no ens hauríem de permetre una incidència acumulada per sobre de 250 i viure amb normalitat. Això no ho hauríem de fer. Per tant, entenent quins són en aquests moments els criteris del toc de queda, jo el que sí crec és que és un toc de queda que com a mínim seran, per entendre's, 3 setmanes, estarem parlant de l'agost, i que no, ho deia també l'altre dia en una entrevista, no... Ara imaginem que jurídicament el podem mantenir ad eternum. El que tampoc ens hem de plantejar és que hi hagi algú que de sobte un municipi demà passat estigui a 395 i digui jo ja surto del toc de queda. Mm-hmm. És a dir, el criteri no és aquest. El criteri és aconseguir rebaixar de veritat la incidència acumulada, i el criteri és que aquesta incidència mostri una tendència i que aquesta tendència sigui a mantenir-se o a seguir baixant. Mm-hmm. Perquè si no tindria cap sentit una mesura de dir, bueno, doncs en posem avui, però resulta que d'aquí 4 dies estem a 390, el traiem. Mm-hmm. No és aquesta la voluntat sanitària. Mm-hmm. L'altra cosa és quina sigui.
Hi ha les dades de la vacunació també, que continuen sent bones, que en fi, com a tallafocs és el millor que tenim, com a dic de contenció és el millor que tenim les vacunacions. Ara mateix hi ha més d'un, prop d'un 60% de persones catalanes, de catalans de qualsevol edat, que han rebut com a mínim una dosi de la vacuna, més d'un 50% ja tenen la pauta completa. Se'ns alertava que els pròxims dies això pot anar a la baixa en el sentit que tenen menys vacunes. Això és així, senyora Creywinkle? Començarem a notar que poden haver-hi menys vacunacions?
Com aquesta setmana, més o menys. És a dir, el que sí és veritat és que les darreres setmanes de juny, i vam arrossegar-ho, diguéssim, fins a la primera de juliol, va haver-hi un extra de vacunes. Va haver-hi un avançament de vacunes que en teoria entraven al quart trimestre, sí, i que van arribar en aquelles setmanes darreres de juny, primera de juliol. Clar, llavors, ara què estem? Estem en la situació de normalitat, amb el volum de vacunes que s'esperava cada setmana, però aquest volum de vacunes és la meitat del que ens havia arribat a finals de juny. Llavors el que sí notarem és un alentiment des del punt de vista de que no tenim l'entrada de vacunes que tindríem. Nosaltres vam muntar la capacitat i es va demostrar aquelles darreres setmanes per poder posar un volum de vacunes gairebé 1 milió de vacunes a la setmana, és que es van posar una animalada de vacunes. Mm. Llavors, el que seria molt rellevant és que entressin al millor ritme possible, i això s'ha transmès arreu on es pot i on s'ha de transmetre.
Quina és la xifra d'immunització que vostè creu que a partir de la qual el percentatge d'immunització de catalans o de pauta completa, a partir de la qual la cosa canvia de veritat? No sé si la immunitat de ramat, perquè això està posat en dubte, però en tot cas alguna cosa que canviï radicalment la situació de la pandèmia.
Ara vostè no entendrà la resposta, però no ho sé. No o sigui sóc que... epidemiòloga, llavors parlaria sense cap coneixement de causa i faria d'opinadora com vostè, perquè de veritat que no, en aquest sentit no en sé gaire més, no puc aventurar una xifra.
D'acord, no, no, i tant que ho entenc, o sigui, li agraeixo, de fet li agraeixo la sinceritat sobre aquest punt. No sé si també té alguna resposta al respecte de les vacunes, per exemple, a la gent més jove. Fins ara mateix es poden vacunar persones a partir dels 16 anys, per sota es plantegen fer-ho les pròximes setmanes o mesos?
Jo crec que per sota el que seria molt bo, entenent que la vacuna cada vegada es diguéssim, es consolida més la seguretat també en aquestes franges d'edat més baixes, jo crec que això seria molt bo poder incorporar a partir de la tardor en l'entorn de l'escola. Jo crec que ens hauríem de plantejar que fos una vacuna que per la franja d'edat de 16 anys en avall estigués lligada al calendari vacunal que va en el concepte de salut i escola i que es pacta en aquest entorn. Crec que seria el més útil i el més net.
Però un cop començada l'escola o abans?
Jo crec que el començament de l'escola, jo crec que abans no podrem, Jo crec que no tindrem ni volum de vacunes ni capacitat per d'alguna manera endreçar tota aquesta població que tenim una manera de fer que sabem que va molt bé. Llavors jo aprofitaria aquesta.
Menors de 16 anys fins a quina edat? Fins a 12, entenc.
En aquests moments de 12 a 16 és a la que està previst i aprovat.
Un parell de preguntes més que li volia fer i de seguida repassarem les dades, i si vol comentar alguna cosa de les que diuen aquestes dades, doncs ho rematarem aquí. La primera, avui surt un article molt interessant també sobre vacunes de l'Antoni Trilla a La Vanguardia, que potser no s'hi ha aprofundit prou, que és el de les embarassades. Hi havia molt dubte perquè al principi es va dir, al principi de tot, més de novembre, desembre, quan estaven arribant les vacunes i preparaven els protocols, es deia que les embarassades no se les punxaria. Això ha canviat i avui Antoni Trilla diu que recomana, per totes aquelles que ens estiguin escoltant o que tinguin familiars que estiguin en un embaràs, recomana clarament punxar-les. Aquest és el discurs oficial de la Generalitat, que s'hauria de vacunar les dones embarassades també?
El discurs oficial de la Generalitat sempre serà, des del punt de vista del món de salut, el discurs de l'evidència científica. Per tant, si el doctor Antoni Trilla, que en sap molt més que jo i que té d'alguna manera aquesta capacitat de dir les coses basant-se en l'evidència científica, diu que està demostrat que la vacuna és bona en les embarassades, evidentment la Generalitat sostindrà que la vacuna és bona en les embarassades. Altra cosa després, que aquesta és una mica la nostra feina, és com això s'operativitza. Quan vostè em preguntava, però els estudiants serà abans o serà després? Com ho farem per vacunar els joves? Com operativitzar això és el que haurem de fer. Però tingui per segur que sempre ens movem, primer, l'evidència científica. Si diu que és bona, aquest és el discurs de la Generalitat, cap altre, segur.
Tinc un document més que volia que escoltés, senyora Craig-Wing, que l'estan parlant amb la directora del Servei Català de la Salut, perquè abans parlàvem del toc de queda, dels horaris, i ahir estàvem entrevistant el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, que parlava precisament del toc de queda, i va fer unes declaracions que van ser molt polèmiques perquè després tot el sector directament li va demanar la dimissió. Sentim-ho.
No té per què haver-hi aquesta situació de que un non-stop, de veritat. Jo penso que la gent es pot divertir molt i fer-ho amb uns horaris que siguin compatibles amb els horaris i el descans del conjunt de la població. No sé per què els locals de la CNT, per exemple, no poden obrir a partir de 2:15 o 3:15 de la tarda i fer després doncs, que a la 1 es pugui haver acabat aquesta activitat.
Estava parlant de fora de pandèmia. Un cop superada la pandèmia, que tots els locals d'oci nocturn a Catalunya tanquessin a la 1 de la matinada. La Generalitat té alguna opinió respecte a aquest punt?
Des del punt de vista del CatSalut, en aquests moments, no. Jo crec que, de totes maneres, la reflexió que posa sobre la taula el senyor Batlle és una reflexió molt més de model, de societat,
sí,
no?
Sí.
De quina és la cultura del lleure en cada entorn. Llavors, jo crec que com a reflexió, a mi no m'incomoda que algú posi sobre la taula una reflexió de si realment el nostre model d'oci és raonable per fer compatible pues, aquesta festa amb el descans dels veïns, amb la conservació de la ciutat. No m'incomoda especialment. Jo la desvincularia sincerament del moment en el que estem i penso que és un debat a obrir en un moment de més tranquil·litat i bueno, no dic ni que sí ni que no. Dic que com a debat em sembla interessant.
Senyora Gemma Craig-Winkel és la directora del Servei Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
A vosaltres.